Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz.
Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dimarts volem parlar de la llengua. Volem parlar de l'estat de la llengua a partir de l'enquesta sobre usos lingüístics de la població de Catalunya que s'acaba de conèixer fa pocs dies. Una enquesta que es fa cada 5 anys i que mostra que creix el nombre de persones que coneixen la llengua catalana, però en canvi en baixa l'ús social. I en volem parlar amb un expert, amb el catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Miquel Àngel Pradilla. Senyor Pradilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Algunes dades significatives, segurament les més rellevants, les que han acaparat els titulars dels mitjans de comunicació aquests dies. Dades, xifres d'aquesta enquesta. Més del 93% de la població entén el català, el 80% el sap parlar, el 84% el sap llegir i el 65% el sap escriure. Però, per contra, s'observa una davallada del català com a llengua habitual, un 32,6% afirmen usar-la sovint respecte al 36% del 2018, és a dir, que en 5 anys ha baixat més de, o gairebé 4 punts. Què està passant? Fem una primera anàlisi i després entrem en detalls. Què està passant amb la llengua?
Bé, està passant que efectivament s'ha consolidat una dinàmica decreixent i hem entrat tots amb una preocupació considerable. De tota manera, tot això s'ha de matisar i, si vols, ara en parlarem a fons, perquè estem dient que ha baixat, per exemple, aquesta gran dada, que ha estat el gran titular, que ja no arribem al terç de la població, no?, que utilitza habitualment el català. Això d'alguna manera, en termes percentuals, és el resultat, sobretot, del fet que hi ha entrat una quantitat de població que nosaltres en diem al·lòctons, amb d'altres llengües, òbviament, han fet baixar el pes dels qui utilitzen el català percentualment. Això també s'ha perdut en nombre de parlants, ha baixat una mica, però no, diguem-ne, no és especialment significatiu, perquè és una qüestió, sobretot, que ve motivada pel factor demogràfic. El factor demogràfic, en la mesura que t'entra gent de fora, automàticament fa perdre pes, el pes relatiu a la pròpia.
No? Sí, perquè en nombres absoluts, si no m'equivoco, hi ha més parlants que coneixen, no? O hi ha més persones que coneixen...
Hi ha més coneixedors.
Que no parlants.
Que això sí que ho hem de distingir molt bé, perquè una cosa són les competències lingüístiques i l'altra cosa són els usos. Comentaves al principi unes dades, diguem-ne, relativament estables en relació a les competències lingüístiques i veiem, diguem-ne, com la capacitat d'entendre la llengua està pràcticament universalitzada. Estem parlant, pensa que si tenim actualment un prop, diguem-ne, d'una quarta part de la població nascuda a l'estranger i, en canvi, no, tenim un 6,5% que declara no entendre'l. Això vol dir que la capacitat d'entendre'l està bastant universalitzada, la capacitat de parlar-la, hi ha un 20% de persones que declaren no saber-la parlar, però hi ha un 80% que sí, no? I les habilitats lectoescriptores van per una altra banda. La de lectura és molt més fàcil i sempre està per damunt de la parla, però l'escriptura, que és la veritable prova de foc, és la que encara té un recorregut molt important, no? Perquè també s'hi ajunta el fet que encara hi ha generacions que no han tingut el català a l'escola.
Aleshores, la gran pregunta, segurament, senyor Pradilla, que es fa tothom, més, perquè hi havent-hi un coneixement més ampli de la llengua per part de més persones, l'ús social en baixa.
Sí, aquesta és la pregunta. I
aquesta és la pregunta del milió.
Efectivament.
I vostè, com a catedràtic i expert, recordem que a més el senyor Pradilla és membre de la secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Per què està passant això?
Bé, estem vivint en un context de multilingüisme extrem i el català no parlant, quan surt de casa, ha de negociar comunicativament l'ús de la llengua amb un conjunt, diguem-ho així, de condicionants que no tenia, diguem-ho així, quan el català segurament tenia preeminència demogràfica, no? Ara, en definitiva, ens trobem, per tant, que en aquesta negociació sovint no se'n surt, perquè de vegades doncs es troba amb gent amb qui ha d'utilitzar la llengua més per prejudici que no pas per una avaluació real, i això ens fa molt de mal al paisatge lingüístic. És a dir, tenim un esquema de multilingüisme extrem, però nosaltres no exhibim el català en la mesura que les dades ens permetrien fer-ho. És el que estava dient abans. Escolta, si tu quan surts de casa utilitzes la llengua el català per defecte, en definitiva, serà estrany que et trobes amb aquesta persona del 6,5%, no? que no l'entén. És a dir, hem de exhibir la llengua, això és clau, és un missatge fonamental. I l'hem de mantenir també en les converses intergrupals. És a dir, aquesta norma de convergència al castellà que utilitzem, en definitiva, quan en un grup hi ha un castellano parlant, doncs això hem de saber les conseqüències que té. I les conseqüències que té són aquestes, la invisibilització de la llengua en el seu paisatge, en el seu ecosistema comunicatiu, històric i territorial, no? Hem de ser capaços, els parlants, també de assumir una responsabilitat, que és fer anar la llengua.
Hem de negociar millor. Seguint la seva metàfora,
és
no?
És així.
Hem de negociar millor amb les altres llengües, amb els altres parlants. Però aleshores se'ns està dient que la responsabilitat de l'ús social a la baixa de la llengua catalana és exclusiva dels parlants?
Tant que no. No es pot responsabilitzar exclusivament els parlants, per descomptat. El parlant té una funció en un procés de revitalització lingüística i hem patit en aquest país una certa... com ho diríem... Hem abdicat d'unes responsabilitats com a individus, sovint també deixant-ho en mans de l'administració. L'administració és l'altra part. L'administració ha de fer una nova política lingüística, això és claríssim, ho veiem clarament, i jo confio que el Pacte Nacional per la Llengua el tinguem aviat damunt la taula. És important que des de dalt es pugui posar en marxa un procés de revitalització que faça el català necessari. És a dir, d'una banda, hem de ser capaços des de l'administració, ja et dic, això són deures per a l'administració, hem de crear, diguem-ne, unes condicions perquè el català fluïsca d'una manera normal, natural. I això vol dir que el català s'ha de recuperar perquè hi ha hagut una laxitud extrema amb això, en l'exigència en el món laboral, per exemple. Claríssim, no? En el món de la sanitat. Tot plegat es donen tota una sèrie de condicionants que fan que el català hagi perdut pistonades, si em permet dir-ho col·loquialment, per una regulació que... de vegades és insuficient i ens cal millorar-la, per tant cal incrementar l'estatus legislatiu de la llengua, que és un repte dels polítics, en definitiva, això serà fonamental, però és que també ens hem relaxat en l'aplicació de la legislació que tenim. I en aquest sentit, això ha de deixar de passar. I un dels elements clau en tota aquesta qüestió, ja et dic que estem parlant del món socioeconòmic, posem per cas que és molt important el món sanitari, però l'altre és el món educatiu, l'ensenyament. Aquí és fonamental que hi reflexionem tots plegats perquè ens n'hem acabat adonant amb el temps que estem amb un model de conjunció lingüística que ja no es reconeix en ell mateix, on la presència del castellà és abassegadora. I això contravé la mateixa legislació que hem de ser capaços de tutelar. Per tant, la reflexió sobre el món educatiu és fonamental, perquè deia Joshua Fishman, que és el pare de la sociologia del llenguatge, ens deia, amb l'escola no n'hi ha prou. Però jo dic, sense l'escola no hi ha res. Sense l'escola no hi ha res. És un ariet clau i fonamental. I en aquests moments necessita canviar com un mitjó.
Però si hem perdut pistonada en molts àmbits, en tots pràcticament, socials, l'educatiu, el laboral, el sanitari, que comentaves, perquè hem mantingut una actitud laxa, tots plegats, la població i les administracions durant els últims 20 o 30 anys?
Sí,
ens
sí.
Pensàvem que potser amb la llei de política lingüística del principis dels 80 ja havíem fet la feina?
Sí, és amb això. D'una banda, diguem-ne, l'administració té una responsabilitat molt important, ja t'he dit, no carregaré jo els neulers a la societat, tot i que la societat ha de fer els seus deures per descomptat. L'administració aquí entenc que les dues darreres dècades no ha fet allò que hauria d'haver fet i ha donat per fet que la llengua anava, avançava i que ja vivíem en una normalitat aconflictiva quan en realitat estàvem entrant en un procés de caiguda que de vegades es feia imperceptible però ha estat sostingut. Pensa que hi ha hagut una qüestió clau en el món comunicatiu des dels inicis del segle XX, ja abans fins i tot, des dels inicis del segle XXI, perdó, una miqueta al tombant del mil·lenni, que és l'emergència d'aquell aquell vector de la globalització vinculat a la digitalització, al món de la digitalització. Hem passat, fixa't que hem passat, comunicativament hem passat al segle XX, de la galàxia Gutenberg, la lletra impresa, a la galàxia Marconi, mitjans audiovisuals, però en el tombant del mil·lenni hem fet cap a la societat xarxa, internet, tot un nou món comunicatiu, i d'aquí hem passat a la societat plataforma, al món de la digitalització, i encara ens entra la intel·ligència artificial, que ja està trasbalsant això, és aquest vertigen important. No ens n'hem adonat de les conseqüències que ha tingut per a la llengua aquest canvi comunicatiu tan, tan important, i en el món dels joves no cal que et diga que això és clau, ha estat fonamental.
I aleshores fem tard?
No fem
tard. O encara no?
No fem tard, per descomptat que no. I aquest és un altre dels missatges que jo vull traslladar. La partida és oberta. La partida és clarament oberta. Ara, això sí, allò que fem o no fem per la llengua, en aquest moment que jo... tot i que no m'agrada fer discursos transcendents, però jo entenc que ens trobem en un moment crucial, en què... pagarem les conseqüències de fer les coses bé o fer-les malament, o no fer-les, senzillament. Per tant, per això he fet una referència al Pacte Nacional per la Llengua, per exemple, com n'és d'important que societat civil, d'una banda, i l'administració, des de dalt, des de baix i des del mig, estem parlant d'una acció polinivellada que pot capgirar, que pot subvertir això. N'estic absolutament convençut.
Doncs aleshores, ja que parla del Pacte Nacional per la Llengua, què ha d'incloure, segons vostè, com a punts bàsics centrals i prioritaris?
Sí, en el seu moment, i això va ser a les acaballes del 2021, em van encomanar la coordinació del document d'experts que havia de fer l'anàlisi, no? Una mica valorar l'estat de la llengua i començar a avançar prospectivament. No? Bé, és un tema que m'ocupa i em preocupa. Per tant, què ha de fer? Va, gira al voltant de tot plegat. El Pacte Nacional ja sembla que comença a estar enllestit i, per tant, ha de poder intervenir transversalment, és a dir, ha d'haver una acció institucional transversal que puga posar ordre, en definitiva, a una regulació lingüística en aquests moments. Ha de millorar d'una banda, un repte, i s'ha d'aplicar l'altra, inspeccions, etcètera. Tot això s'ha de posar en ordre novament. Només posar en ordre això, d'entrada, el que hi ha ja significaria un salt important. Posar coses noves a l'horitzó seria avançar més. Hem de donar cobertura a aquesta demanda. Una de les dades positives de l'enquesta era justament que hi havia, es mostrava una voluntat important del nouvingut d'aprendre la llengua. Hem de ser capaços de satisfer aquesta voluntat, aquesta actitud positiva, perquè abans de l'ús ja assolir les competències. I pensa que les competències lingüístiques, com més fortes són, més ús després se'n deriva. La llengua acaba utilitzant llengües a partir de la comoditat que té a l'hora d'expressar-se. No? Per tant, és un espai en què caldrà intervenir molt profundament, millorar el coneixement del català, millorar-lo, fer-lo universal, el coneixement del català, bilingüitzar absolutament la població. És un eix, diguem-ne, de treball importantíssim, on l'administració hi haurà de posar recursos, hi haurà de posar recursos i haurà de treballar en aquest sentit. Després, detectades totes les febleses que hem dit a l'espai de la salut, al món sociolaboral, ens caldrà intervenir claríssimament en aquests espais. Hem de lluitar per la disponibilitat lingüística. No pot ser que avui en dia ens trobem en un entorn com és el sector terciari, amb gent que d'alguna manera et faça canviar la llengua en la mesura que no l'entén. Això no pot ser, no pot passar. En la contractació ha d'haver mecanismes que privilegien el coneixement, perquè només privilegiant el coneixement del català el posarem en l'ascensor social. Formarà part una mica de l'itinerari d'ascens social que els ciutadans d'un determinat lloc, ja siguin autòctons, ja siguin forans, han de poder complir. Per tant, hem de recol·locar el català en l'ascensor social, i això vol dir, ja ho dic, fer-lo necessari.
Tot això passa pel pacte, tot això, és a dir, tot el que estem parlant ha de tenir una via, no?, encaminada a través del Pacte Nacional per la Llengua. Confia que això sigui cosa de poc temps?
Jo confio que sigui cosa de poc temps, perquè avui soc, d'alguna manera soc molt bondadós a l'hora d'avaluar les actituds de les persones. De vegades algú em diu que sóc una mica innocent. No? I, evidentment, amb el Pacte Nacional per la Llengua, diguem-ne, hi poden haver una confluència d'espais de fricció, òbviament. D'una banda, d'aquells que no voldrien que tingués tant de pes la revitalització del català, i de l'altra, els que voldria que tingués un pes que probablement la mateixa composició de la població no permetria, diguem-ne, aplicar-lo d'una manera molt severa, no? Tot plegat ha de confluir en un denominador comú on tothom hi ha de posar responsabilitats. I aquí, diguem-ne, el tacticisme polític i tot plegat, jo diria que s'ha de fer un acte de generositat. No sé si això és una paraula que en el món polític puga...
Sí. Però... I el fet de que hi hagi una conselleria de política lingüística és un primer pas?
Sí, és un primer pas i molt important, molt important. A més, és una conselleria de política lingüística que és continuista i que forma part d'un acord previ d'investiment del nou president de la Generalitat, és a dir, el secretari general, l'actual conseller de política lingüística era l'anterior secretari de política lingüística amb el govern anterior. Per tant, és qui va proposar en definitiva amb el seu equip el Pacte Nacional. Hi ha una política de continuïtat. Hem de fer de la necessitat virtut, si voleu, en aquest sentit.
I hem de començar a aplicar-la.
I hem de començar a aplicar-ho, tot això.
Per què els joves que abans s'ha citat, per què aquesta franja d'edat joves escolaritzats en català, per què utilitzen cada cop més el castellà i menys el català?
Sí, és un dels elements de preocupació importants que tenim. D'entrada, t'hauria de dir que els joves, globalment, de vegades, clar, parlem en funció de les expectatives, i tu ho has dit, no? Pensem que si aquesta gent tenen les habilitats comunicatives compactades a l'alça, percentualment, són passat pel sistema escolar, doncs esperaries uns usos molt més intensos, no? Els joves parlen més o menys en termes relatius igual que la resta de cohorts d'edat. És a dir, parlen tan poc com la resta. Ens trobaríem, per tant, en aquest terç en aquest no arribar al 32% de llengua habitual. Per què passa tot això? Bé, hi passen moltes coses. Una d'elles, efectivament, és la que té molt a veure amb el que t'acabo de dir fa un moment, no? El tema del món digital. El món digital, la llengua d'alguna manera s'ha desterritorialitzat, per tocar un tema que sempre l'havíem tingut. S'ha desterritorialitzat en la mesura que, escolta, avui quan el jove s'aixeca i agafa el mòbil, agafa la tablet, agafa no sé què, està tecnològicament connectat i aquí el català hi és poquíssim. Aquesta és un dels dèficits que s'han d'anar corregint de totes. Està clarament identificat i, per tant, això voldrà dir esforç i recursos aquí. S'estan fent coses. Estem veient que el 3CAT, posem per cas, està adequant, diguem-ne, el consum, no?, de televisiu a la societat plataforma aquesta de què parlàvem abans. El PAC del 3CAT, en fi, hi ha tota una sèrie de coses interessants. El projecte AINA ens ha situat en un lloc d'excel·lència a l'hora de comptar amb dades que després ens han de servir perquè la intel·ligència artificial, i estan servint, diguem-ne, puga tenir en el català una acció potent. Tenim coses que ja s'han començat a fer. Portem uns quants anys, dos anys, diria jo, que dos, tres anys, en què ja s'han anat avançant tota una sèrie d'accions que van en aquesta direcció. I hem de prendre una mica de paciència, això també ho he de dir, perquè la caiguda que està sostinguda del català l'hem vist en dues dècades. I la remunta, diguem-ne, no serà un apretar una tecla i ja hi hem arribat.
Però aleshores és possible la remuntada?
I tant.
És possible revertir la tendència a la baixa en l'ús social de la llengua?
És possible i hem de fer per manera de fer-ho. I aquesta és una de les qüestions clau. Hem d'estar convençuts que això pot ser i actuar en conseqüència, des de tots els àmbits possibles. Administració, però nosaltres, aquí, nosaltres hi tenim moltes coses a dir. Ens hem de conjurar per fer més present el català en la vida quotidiana. I això és una mesura de política lingüística que passa per tornar a aquell vell concepte ja denostat de la lleialtat lingüística. És important que hi tornem.
L'enquesta d'usos lingüístics no fa un estudi territorialitzat, això em sembla que ve en onades posteriors, podríem dir, però tenint en compte que Miquel Àngel Pradilla és un expert amb una dilatada trajectòria com a sociolingüista, li pregunto pel cas de Tarragona, del Camp de Tarragona i especialment de la ciutat, suposo que són a més mons diferents, però Tarragona com a ciutat estaria més o menys en la línia del que passa al conjunt del país?
Les dades generals del Camp de Tarragona, en aquesta territorialització de l'avaluació, que es portarà a terme, com has dit, una miqueta més endavant, les dades de Tarragona, sempre del Camp de Tarragona ens mostren una Catalunya en miniatura. Jo sempre dic, quan faig el contrast, que jo que tinc també una certa vinculació important amb l'altra gran demarcació tarragonina, que són les Terres de l'Ebre, que jo vinc del nord valencià, però que en definitiva, diguem-ne, som una mica la mateixa cosa. Bé, deia que Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona són coses absolutament diferents. Terres de l'Ebre és allò que voldríem ser, més enllà de les dificultats que hi ha. I el Camp de Tarragona ve a ser una mica la mitjana de totes aquestes dades que ens presenten a les enquestes. Això vol dir que dins del Camp de Tarragona, tu ja ho deies, hi ha diferents camps de Tarragona. Hi ha l'interior i la costa, que marca la tendència demogràfica, en definitiva. No? Són dues coses absolutament diferents.
Però la situació a Tarragona ciutat és encara més preocupant que el conjunt del país?
No. No, és una situació, diguem-ne, d'un àmbit urbà on, la dinàmica comunicativa invisibilitza excessivament la llengua a través d'aquestes pautes de comportament habituals que tenim, com et dic, i per tant està dins de la línia, ja et dic, acaba sent com... Allò, als Estats Units hi ha un comtat que acaba sent, no?,
el resultat final, no?, de les eleccions.
Doncs el Camp de Tarragona... ve a ser globalment això, i la part urbana, en conseqüència, és una prolongació de la conurbació barcelonina. I aquí pateix la llengua, diguem-ne, per aquell anonimat dels individus que hi circulen. I l'anonimat fa que se substanciïn aquelles pautes de el que no coneixes li parles en castellà. Ves per on, perquè deu ser d'aquell 6% que no l'entén, que no té cap sentit, aquestes pautes que hem de modificar. Per tant, clar, com més anonimat hi ha, com més poca identificació hi ha del perfil lingüístic del teu comunicant, el castellà pren volada.
Escolti, per acabar, un missatge final que vulgui traslladar. Ja ens ha dit algunes pautes clares, 3 o 4 missatges clars, però després d'aquest estat d'alarma, no?, que hi ha hagut en molts àmbits després de conèixer aquesta última enquesta d'usos lingüístics, que de fet ja remarca tendències que ja vèiem dels darrers anys, quin és el missatge final que vol
expressar? El missatge és que la partida és oberta, que hem de fer per manera de conjurar-nos tots plegats per participar activament en la mesura de les nostres possibilitats en aquest procés de, diem nosaltres tècnicament, una mica de revitalització d'una llengua. Per tant, el meu missatge aquí va sobretot adreçat a la societat civil. Ja tinc d'altres mecanismes també per fer-ho saber a les administracions, tot allò que jo penso sobre aquesta qüestió, però vull animar a l'usuari. No estem en una causa perduda. Hi ha missatges apocalíptics que tenen, diguem-ne, la intenció voluntariosa de animar la gent a canviar d'hàbits, però no s'adonen que es passen de frenada i el que acaben és presentant una situació d'un determinisme fatalista que a la millor activa alguns, però sobretot el que fa és desincentivar una majoria de la població que no té la vinculació emocional forta amb la llengua catalana. Hem de trobar el to a l'hora d'explicar això i pensar que realment disposem d'una llengua que val molt la pena i que alhora pot acabar sent un exemple reeixit. Aquest és el guany important, aquest és el premi d'un repte colossal, pot acabar sent una mica aquesta bona pràctica de una pràctica reeixida en aquest procés mundial que defensa la sostenibilitat lingüística.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem, amb aquesta i amb tot el que hem conversat durant els últims 25 minuts parlant de la situació de la llengua a partir dels resultats de l'enquesta sobre usos lingüístics de la població de Catalunya que coneixíem fa pocs dies. Ens ha acompanyat tot un expert, el sociolingüista Miquel Àngel Pradilla, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i membre de la secció de Filologia de l'Institut d'Estudis Catalans. És un plaer i és un honor també això, que continuï fent docència aquí al costat nostre, al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Pradilla, moltes gràcies per les seves reflexions.
Un plaer veritable haver pogut estar amb vosaltres aquest matí.
Gràcies, Miquel Àngel Pradilla. Com dèiem, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, tot un expert en sociolingüista, aquest matí de dimarts el convidat del Bon Dia Tarragona.